Fórmula Marca, amb Josep Lluís Merlos.
Les 12. Bon dia, motoretes, i benvinguts una setmana més al Fórmula Marca, el programa de la ràdio dels esports dedicat a analitzar el món de les dues i les quatre rodes que avui fan possible Carles Gil, al control tècnic, amb Aure Ferran a la producció i redacció.
Fórmula Marca.
5 morts a les carreteres catalanes aquest nefast cap de setmana. 65 en el que portem d'any. Però aquí no dimiteix ningú. Aquí no es canvia la política de formació viària del país. I aquí continuem mostrant-nos cofois pel fet que, és veritat, enguany portem menys morts que l'any passat. Però són 65. Només que ens en afecti un de prop, un de casa, continuaríem presumint d'aquesta manera com ho estem fent? Cap de setmana de contrastos per Pepe Martí. El pilot del RAC va obtenir la segona posició a la cursa a l'esprint de Fórmula 2 del dissabte, darrere d'Oliver Berman i per davant de Paul Aron, que segueix líder del campionat després d'aquesta prova. Aquest resultat va permetre al barceloní tornar al podi després d'una sèrie de curses amb molts problemes que van trencar el camí encetat amb un gran èxit a la primera cita de la temporada. Però diumenge, la sort va tornar a estar d'esquena al pilot de l'equip Campos en la cursa llarga, que es va adjudicar al brasiler Gabriel Bortoleto. Martí va creuar la línia de meta en quarta posició, però una discutible penalització posterior de 30 segons per entrar al pit lane justament en el moment que s'anunciava un virtual safety car el va deixar fora de la zona dels punts. Aquest cap de setmana Martí tindrà una nova oportunitat a la prova de Silverstone i ara mateix és el 12è del campionat. Mari Boia també participarà a la prova britànica, en aquest cas a la de Fórmula 3, després de no haver puntuat a cap de les dues sèries disputades aquest cap de setmana a Àustria. Cale Roman Pérez va adjudicar una de les victòries més extraordinàries de la història del Mundial de Ral·lis a Polònia aquest cap de setmana. El vigent campió del món, que enguany només fa un programa reduït de curses, no tenia previst participar en aquesta cursa, però l'equip el va convocar a última hora per substituir Sebastián Ogier, que va tenir un fort accident durant els reconeixements de dimarts. El Mundial de Ral·lis continuarà el mes vinent a Letònia, una prova totalment nova pel campionat del 18 al 21. De juliol.
Fórmula Marca.
Hi ha exparelles, examics, exgrups favorits i fins i tot exequips de futbol. I després hi ha el Seat Ibiza, que porta amb tu tota la vida.
I més que portarà, perquè ara l'estrenes fins amb 10 anys de garantia. Seat Ibiza, 40 anys i els que ens queden. Tant nostre, tant Seat.
¡Wow!
¡Hola!
¡Wow!
¡Oh, my God!
La nueva Kawasaki Eliminator 500 ha nacido para asombrar. No dejes escapar su oferta de lanzamiento desde 6.699 euros. Descúbrela en kawasaki.es.
Renault.
Amb Renault Austral, tornem a parlar del motor. Motor i Tech Full Hybrid de 200 cavalls de potència o 146 kW. Fins a un 80% del temps de conducció elèctrica a ciutat i fins a 1.100 quilòmetres d'autonomia. Probablement el motor més eficient de la seva categoria. Més informació a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Si vols apostar al màxim i guanyar segur, la Yamaha X-Max és per tu. Màxim disseny, màxima esportivitat, capacitat per a dos cascos i pantalla LCD amb connectivitat al teu smartphone. Amb la Yamaha X-Max 125 i 300, sempre guanyes. Ara amb condicions immillorables. Informa't en el teu concessionari oficial Yamaha.
Cafè del Paddock.
Parlem ja d'aquest gran premi d'Àustria de Fórmula 1, d'aquesta victòria de George Russell, la segona del seu palmarès després de l'anterior, que havia obtingut el Gran Premi del Brasil del 2022. Un gran premi que ha portat molta polèmica, sobretot per la maniobra entre Lando Norris i Max Verstappen, que, malgrat tot, encara va creuar la línia de meta en la cinquena posició i va poder sumar uns nous punts al seu palmarès de cara a aquest campionat mundial que continua liderant amb mà de ferro. Analitzem tot seguit, doncs, aquest Gran Premi d'Àustria i ho fem tot seguit amb el responsable de Fórmula 1, el diari El País, i també amb un dels homes forts de motorsport.com, l'Oriol Puigdemont. Uri, bona tarda, gràcies per acompanyar-nos.
Què tal, com estàs, Josep Lluís?
Una victòria, la de George Russell, que té un valor transcendent, perquè trenca una mica la monotonia de victòries de Max Verstappen, però perquè passa precisament a casa de Red Bull i protagonitzada per un pilot de l'equip Mercedes.
Sí, la veritat és que jo crec que ningú s'esperava que guanyés un Mercedes. No havia de guanyar un Mercedes. En tot cas, si no havia de guanyar un Red Bull, havia de guanyar un McLaren, perquè hem vist les últimes curses que McLaren està fent passos endavant molt, molt, molt importants, i jo encara diria més. Com jo considero que ara, probablement jo i molta gent considera que ara el McLaren és probablement el cotxe més equilibrat i més ràpid de tots.
La marxa d'Adrian Newey a final d'aquesta temporada, on sí, perquè encara no ho tenim del tot clar, pot tenir alguna cosa a veure amb aquesta davallada del rendiment d'aquest cotxe a les últimes curses? O, sobretot, és el mèrit dels rivals, sobretot McLaren, però també Mercedes, d'alguna forma? En el cas de McLaren, jo parlaria sobretot d'Andrea Stella i la manera en què està gestionant l'equip ara com a team principal?
Jo crec que l'efecte Newey no es veurà fins d'aquí un temps. Més que res perquè els equips de Fórmula 1, com tu bé saps, treballen molta anticipació. Aleshores, jo crec que és degut més a aquesta igualtat que hi ha, i sobretot entre McLaren, no?, que s'ha apropat molt a Red Bull. Jo crec que és més fruit de que probablement el no sé com dir-ho, el model que és fruit del reglament actual i que expira en 2 anys, o sigui, que expira l'any vinent, probablement ha arribat al seu límit, no? I com que Red Bull va començar molt fort, doncs probablement està arrossant el límit a nivell d'eficiència d'aquest, diguem-ne, cotxe perfecte segons aquest reglament. Jo diria que probablement ve més per aquí, i d'altra banda no resta mèrits el que està fent McLaren. Des del meu punt de vista, chapó per evidentment, Andrea Stella, que és un reputat enginyer que té una història darrere que l'avala, i també Zach Brown. Vull dir, Zach Brown, jo tenia, sincerament, els meus dubtes d'un home que sí que li agradaven les curses, però que venia d'un altre àmbit, de l'àmbit de l'esports marketing, etc, i la veritat és que a mi m'ha deixat glaçat l'eficiència amb la que ha treballat i com ha ordenat una escuderia que, no ens oblidem, fa 10 anys estava passant un moment molt, molt, molt complicat.
I sobretot amb l'ombra allargada de Ron Dennis, perquè és una escuderia que va estar muntada a partir de les directrius personals d'aquest home, de Ron Dennis, i la seva marxa va ser el que els va desgavellar absolutament.
Sí, 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 exacte. Jo, quan va entrar Zach Brown, jo personalment no el coneixia, és a dir, l'havia sentit nomenar, però, de fet, era president no executiu de Motorsport, de l'empresa a la que jo encara treballo, i evidentment el coneixia per la banda de l'esports marketing, sabia que era una afició de les curses, però no diguem-ne, no em pensava que tingués la llum, el talent, com per ordenar com ho ha fet una estructura que en aquell moment, recordeu-vos del GP2 Engine d'Alonso, sí, sí. Recordeu-vos sí. De quan van començar Monda un any abans del que havien de començar, i allò semblava que estava condemnat a rebentar o a vendre's o a desfer-se. I Déu-n'hi-do com ha remuntat McLaren, que a hores d'ara diria que és una de les escuderies més atractives de la graella, sens dubte.
Totalment d'acord per la homogeneïtat també de la dupla de pilots que la integren, però sobretot per aquest sistema de funcionament intern que aquesta combinació d'Andrea Stella i Zach Brown han sabut aplicar. Aquest diumenge la cursa d'Anglaterra tanca aquest triplet seguit que va començar al circuit de Catalunya, i per tant sense temps perquè perquè els equips facin canvis. McLaren, a més, amb la feinada de refer el cotxe de Lando Norris, que va quedar molt masegat després de la topada que va tenir amb Max Verstappen. Per tant, doncs, és de suposar que la tònica no serà gaire diferent del que hem vist tant a Montmeló com a Spielberg.
No, segurament tindrem gresca entre Red Bull i McLaren. Jo m'inclinaria pel tipus de circuit, pel que diuen els que n'entenen més. Jo diria que segurament pel perfil, que és un circuit amb curves més ràpides, on fluir és molt més important que les curves lentes, probablement aquí Red Bull tingui un petit avantatge respecte del que hem vist a Spielberg, on és un circuit bàsicament d'angles, molt curt, i on McLaren és evident que ha fet un pas endavant.
Quin és el teu punt de vista de la gresca que hi va haver entre Lando Norris i Max Verstappen?
Jo estic bastant d'acord amb les declaracions, no sé si les heu sentit, de l'Andrea Stella, on diu que tot això ve de lluny. Tot això ve de lluny. És a dir, segurament aquí, a l'hora de legislar una acció que des del meu punt de vista és absolutament responsabilitat de Verstappen, i per això li surt sancionat, encara que és una sanció que no li significa res perquè són 10 segons que no li canvien res. De fet, ell surt d'Àustria, si no recordo malament, amb més punts d'avantatge dels que tenia quan va arribar.
Correcte.
Aleshores, vull dir, amb el lideratge encara més reforçat. Aleshores, jo crec que és responsabilitat seva. I tampoc em sembla una cosa absolutament flagrant com perquè es mereixi cap tipus de sanció més enllà d'una penalització en cursa. Però sí, des del meu punt de vista, jo crec que es defensa d'una forma potser que està un pèl fora del que és la legalitat.
Carlos Sainz per davant del seu cotxe i Fernando Alonso molt per davant del seu també, i amb aquest caramel enverinat amb un gust agredolç que va ser la volta ràpida, no? Que no serveix per res.
No, Aston Martin estan patint molt. Ferrari encara es dràs. Jo tenia la sensació de que Ferrari s'havien trobat i ara els he tornat a perdre. Acabo d'interpretar-los gaire bé. Tan bon punt estan per lluitar, sembla que estan per lluitar per la pole i per guanyar curses, com de sobte desapareixen i s'enfonsen al pou, i Aston Martin ja hi és al pou, ja porta dies, i em sembla que sentint-los costarà sortir d'allà. Aston Martin, per desgràcia, em sembla que ha passat al llarg dels últims 2 anys el que molts pensaven que podia passar, no? Que és a dir, aquí tampoc hi ha miracles. Van començar molt forts fa 2 anys a partir d'una estratègia que els hi va anar molt bé, amb gent de Mercedes i gent de Red Bull que van, diguem-ne, inspirar-se, diguem-ho així, amb un cotxe que funcionava, i a l'hora que quan han hagut de proposar, doncs s'han vist una mica més limitats.
El problema no és que siguin al pou, que hagin caigut al pou, sinó que no troben la corda per sortir-hi. Aquest és el principal inconvenient. Oriol, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, que acabis de passar un bon dia i que vagi molt bé en les curses d'aquest pròxim cap de setmana.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
És l'anàlisi que ens feia Oriol Puigdemont, la persona que ens delecta cada dilluns amb les cròniques dels grans premis de Fórmula 1 al diari El País, però que també podeu llegir en les seves cròniques de MotoGP a motorsport.com. I de MotoGP parlem precisament tot seguit.
SIM, la marca con la gama de scooters más amplia del mercado. La mejor relación calidad-precio y un excelente servicio postventa te trae ahora esta promoción imbatible. Llévate tu scooter SIM de 125 centímetros cúbicos desde 2.299€ con seguro gratis y 5 años de garantía sin coste añadido. Solo hasta final de mes. No lo dejes escapar. Encuentra tu concesionario más cercano en sim.com.es y estrena scooter. SIM, la elección inteligente.
Aquella veu interior que quan veus un lleó que s'ha escapat et diu
"Corre!",
que quan veus a venir un cop de pilota al cap et diu
"Aparta't!".
És la mateixa veu que fa temps que et diu
"Tiroc, tiroc, tiroc".
A vegades ens hem de deixar portar per l'instint. Fes cas de la teva veu interior i condueix un Volkswagen Tiroc des de 23.900€, subjecte a finançament. Consulta les condicions a volkswagen.es.
Volkswagen. T'agraden els cotxes? Doncs entra a soloauto.net. Les novetats del mercat, les millors ofertes, el món de la competició, les últimes tecnologies, les opinions més independents i els millors analistes del món de les quatre rodes a www.soloauto.net. Si vols saber-ho tot sobre el món de l'automòbil i la mobilitat, el teu web és soloauto.net.
Con Renault Austral, volvamos a hablar del motor. Motor E-Tech Full Hybrid de 200 caballos de potencia o 146 kilovatios, hasta un 80% del tiempo de conducción eléctrica en ciudad y hasta 1.100 kilómetros de autonomía. Probablemente el motor más eficiente de su categoría. Más información en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de Cataluña.
The Box and Box.
Del circuit de Spielberg a una pista històrica, també. L'autòdrom Van Drenthe, l'escenari del Tourist Trophy dels Països Baixos, de l'antiga Holanda. Abans en dèiem el Gran Premi d'Holanda, ara li hem de dir el Gran Premi dels Països Baixos. Parlem d'aquesta vuitena cursa del Campionat del Món i ho fem amb tot un personatge dins del Mundial de Motociclisme. El vam conèixer arrel dels seus treballs amb Pedro Acosta, la gran sensació de les últimes edicions del Campionat Mundial de Motociclisme. Ens anem concretament cap a Múrcia per parlar amb Paco Mármol, més conegut com a Pacote. Pacote, bon dia, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, bien, ya aquí en tierra murciana.
Bueno, no es mal sitio, ¿eh? No es mal sitio.
Mucho calor, pero bien, ahí estamos más fresco en Holanda.
Bueno, oye, te van a poner la medalla al trabajo, ¿eh? Porque te pedía ayer la lista de pilotos con los que estás trabajando actualmente en el Mundial y en la lista encuentro Toni Arbolino, Dani Holgado, Ángel Piqueras, David Almansa, Xavi Zurutuza, también esporádicamente Alonso López, Fermín Aldeguer. Jo, si lo sé, te pido antes la lista con los que no estás trabajando.
Sí, bueno, a ver, trabajando. Al final, bueno, como Fermín, él vive fuera. Él viene aquí, cuando viene aquí, pues une a los entrenamientos nuestros.
Sí.
Y Xavi, pues sí, Xavi, vamos a empezar a trabajar con él ahora. Este fin de semana está hablando con su padre, que queremos hacer algún formato para que, pues eso, pues para que vaya cogiendo más nivel. Y pues mi nivel mundial, ya sabemos todos que el mundial es duro, ¿no? Ya vamos a tener una rutina y hacemos un trabajo fuerte, o al final ahí pasan las carreras y los resultados cuestan.
Tu trabajo es polifacético, yo diría, porque no solo eres un preparador físico, no solo eres un entrenador de pilotos en la pista, eres sobre todo una especie de coach, de psicólogo, yo qué sé cómo bautizarte, ¿no? Pero la verdad es que tú trabajas...
No, no es para tanto.
Bueno, pero tú trabajas muchos aspectos en la formación de un piloto.
Sí, bueno, al final... Cuando te gusta lo que haces, pues sacas cosas que ni tú sabes que las tienes, ¿no? Al final, el tema así de, como has dicho, de psicólogo, yo no soy psicólogo, pero sí que es verdad que entiendo mucho las situaciones a veces cuando un piloto se encierra, salen los errores, cuando no salen los resultados, pues al final es bueno que alguien te sepa abrir la mente un poco para que veas las cosas de otra manera, que donde está el problema está la solución, ¿no? A veces solo nos cerramos en el problema y parece que ya está el problema y ya está todo acabado, ¿no? Ahí hay que mirar la forma, hay que mirar lo positivo siempre.
Malo no debe ser tu método, porque aplicándolo... Hay varios pilotos, hablaba antes, por ejemplo, de Pedro Acosta, que han ganado títulos mundiales, pues algo habrás tenido tú que ver en su formación también.
Bueno, aunque no lo quieran reconocer al día de hoy, pero sí, se ha criado conmigo desde que empezó hasta hace años. Algo habremos hecho, ¿no?
Algo
bueno habremos hecho.
Algo bueno habréis hecho, sin duda. No tengo ninguna duda de ello. Oye, Pacote, quería hablar contigo porque ahora estamos a una carrera, la de este fin de semana, de la pausa del verano. Los pilotos, los periodistas, los que trabajáis en el Mundial, todos, cuando llega este momento estamos cansaditos. Y la verdad es que nos apetece esta pausa. ¿Cómo se puede trabajar para que un piloto no baje la guardia en esos dos momentos cruciales que son eso, cuando termina la primera parte del campeonato y luego cuando ya estamos en la recta final, que todos queremos irnos a casa de vacaciones?
Bueno, a ver, lo que hará el parón de verano y supuestamente las vacaciones para la gran mayoría del mundo, ¿no? Aquí es un poco mitad y mitad, ¿no? Sí que es verdad que el descanso y la desconexión del trabajo, por decirlo de alguna manera, es necesario. Eso forma parte del entrenamiento también, pero trabajaremos al doble.
Ya.
¿Entendés? Ahora hay que aprovechar estos parón que tenemos de no hacer nada, pues para eso, para tomarnos una semanica de vacaciones, que se despejen, desconecten y ya volver otra vez al 200%.
O sea,
pero descansar lo justo.
Que vais a ir al circuito de Cartagena a machacaros a tope, ¿no? En estas sí, semanas de paro.
Sí, sí. No hay otra. Hay que trabajar duro.
Estaréis fresquitos allí ahora, ¿no? Con el parón.
Vamos, yo creo, mira, lo bueno que a Qatar la han puesto ahora, han puesto Qatar.
¿Sí?
Yo creo que Qatar va a ser un refresco. Acostumbrado a trabajar este verano aquí, aquello va a ser, vamos. Sí, hace mucho calor. Aquí en Murcia, la verdad que hace mucho calor. Pero también es bueno porque al final estás entrenando en una, ¿sabes? En unas situaciones complicadas, ¿no? Y eso también, pues, es necesario. Porque si te acostumbras a trabajar siempre a lo único, pues... Bonico nunca estuvo, ¿no? Siempre viene en países que hace mucho calor, países que hace mucho frío, y tienes que adaptarte a todo. No puedes estar siempre en una temperatura ambiente... Pues sí,
está claro.
Complicado.
Pacote, hemos visto en Assen muchos fallos por parte de los pilotos. Hemos visto muchos fuera límites. A Fermín Aldeguer le costó la victoria por la long lap que le metieron. Razonadamente. Hemos visto pilotos que en la tercera, cuarta vuelta ya tenían el aviso de la penalización de la vuelta larga, de la long lap. Hemos visto problemas con las presiones de los neumáticos, con alguien tan veterano como Marc Márquez. ¿Se acusa el cansancio de una temporada tan larga? ¿Esto hace que precisamente haya, pues esto justamente, que cuando llegamos a una larga tirada de carreras, pues vienen los fallos? ¿Eso se puede trabajar?
Sí, claro, siempre todo se puede trabajar, ¿no? Al final sí que es cierto que ya llega a este punto, ya más que el cansancio, es la presión. De vez que acaba la primera parte del Mundial, a lo mejor no tienes la moto, las cosas como tú querías, y se junta todo. También está el problema de los neumáticos, ¿no? Que luego los Pirelli o los gestionan muy bien.
Claro.
O te quedas, porque por ejemplo, cuando salíamos del circuito me crucé con Alonso y estaba un poco, o sea, un poco decepcionado mismo, ¿no? Diciendo, tío, lo he hecho bien, tenía ritmo, pero me he quedado sin neumático. O sea, no he intentado gestionar bien el neumático, pero al final me he quedado sin ruedas. Y que es un problema, ¿eh? El tema de los neumáticos es un problema grande.
Pero es un problema para todos, con lo cual hay que aprender, claro, a lidiarlo, ¿eh?
Por eso ahí está el trabajo que se hace fuera de los circuitos, ¿no? El saber, pues, hacer una serie de ejercicios, trabajar un poco el cambio del reparto del peso encima de la moto, el cambio de posición, ¿sabes? Porque al final tú tienes un estilo de pilotaje, pero si solo tienes estilo de pilotaje, al final la moto tienes que también que variar un poco, ¿no? Tienes que adaptarte a lo que tienes encima, en lo que estás montado.
Por eso es tan importante, claro, por eso es tan importante...
Claro,
el trabajo de gente como tú, y por eso teníamos tanto interés en hablar contigo precisamente a estas alturas de la temporada, porque a veces no se valora ese trabajo que hacéis mucho más allá de lo que es la gente que pone a punto la moto o el mérito de la conducción del propio piloto. Pacote, muchísimas gracias por acompañarnos, un lujo poder hablar contigo, de verdad, sabes que me encanta. Un fuerte abrazo y que vayan las cosas muy bien en Sachsenring.
Vamos a intentarlo.
Però mira que bé posen la crema als petits i mira tu com corren amb sorra entre els dits. Corren i salten molt contents.
Nadal és a l'estiu. És millor avançar el Black Friday. A Hyundai només aquest mes gaudeix de condicions úniques en tota la gamma. A Hyundai el Black Friday és ara. Hyundai.
Deja tu huella con la nueva Kawasaki Ninja 500. Resérvala ahora desde 6.750 euros y marca tu propio estilo. Descúbrela en kawasaki.es.
Renault.
Amb Renault Austral tornem a parlar del motor. Motor i Tech Full Hybrid de 200 cavalls de potència o 146 kW. Fins a un 80% del temps de conducció elèctrica a ciutat. I fins a 1.100 km d'autonomia. Probablement el motor més eficient de la seva categoria. Més informació a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Saps què pot oferir-te un scooter per només 3.499 euros? La Yamaha N-Max 125, només el millor. Disseny esportiu, baix consum, espai per a casc integral i sistema de control de tracció per moure't per la ciutat al teu aire. Yamaha N-Max 125, les millors prestacions per només 3.499 euros. Informa't en el teu concessionari oficial Yamaha.
Hay exparejas, examigos, exgrupos favoritos y hasta exequipos de fútbol. Y luego está el Seat Ibiza, que lleva contigo toda la vida.
Y más que va a llevar, porque ahora lo estrenas con hasta 10 años de garantía. Seat Ibiza, 40 años y los que nos quedan. Tan nuestro, tan Seat.
Contacte.
El camí cap a l'electrificació de Cupra va començar amb el Born, que ara ha fet un pas endavant més i es presenta amb noves motoritzacions que ofereixen més potència i a la vegada més autonomia. Una de les persones que ha tingut més a veure amb la creació d'aquest cotxe és en Jordi Gené, algú que no necessita presentació pels oients d'aquest programa. Hola Jordi, com estàs?
Hola, molt bé, encantat.
Quants fills tens?
Tres fills ja tinc.
Un d'ells dedicat a la competició.
Sí, el petit. Jo em pensava que me'n lliurava perquè sé que és un món que m'apassiona, però actualment és molt complicat de progressar i sé que és molt difícil i econòmicament és molt costós, amb el qual no em venia gens de gust que entrés en aquesta roda, però bueno, un cop hi ets, llavors amb tota la il·lusió del món intentar-ho fer el millor possible, i si el nano disfruta i ho pots conviure amb ell i pots ajudar-lo, doncs també és un plaer.
Tres que són quatre, perquè el Born d'alguna manera també és fill teu, no?
Sí, a casa meva, quan els explico que cada vegada que surt un cotxe nou, doncs estic involucrat amb ell i que me l'estimo, i em fa... No és només estimar-me'l, és molt... Et sents orgullós. Vaig començar, el primer cotxe que vaig ajudar a desenvolupar va ser el León Cupra, el 370. Mm. Doncs clar, quan els veus pel carrer dius, jo, aquest cotxe que portes, algo del que portes hi ha ajudat a... O sigui, he donat una opinió i amb una se m'escolta més, amb els altres menys. També, lògicament, a vegades el que jo m'agrada a mi no és el que va bé per al cotxe o va bé per tots els usuaris, no? Però que sí que veus que hi ha coses, que saps que hi ha coses que aporta aquell cotxe que tu has suggerit o que has ajudat a desenvolupar, doncs per mi és un orgull. És el mateix que deies de quan tens un fill i ho fa bé, doncs també estàs orgullós, no? Doncs quan veig cotxes que sé que jo hi ha parts que... treballat, doncs em sento molt orgullós.
I aquest fill se'ns està fent gran, que no vell, ens està madurant i ara d'alguna manera ha superat la seva primera etapa de formació i ara ja és tot un universitari amb moltes pretensions i amb una sang molt jove que demana doncs això, més potència, més llibertat, més possibilitat de fer coses, més autonomia. És el Cupra Born BZ.
Sí, tots els Cupres que porten l'anagrama BZ darrere vol dir que és una versió esportiva, i el Born, amb la versió que porto jo fins ara, i és un cotxe que anava molt bé, que té una molt bona acceleració, però no era un cotxe purament esportiu. Amb el BZ seria volgut donar aquest caràcter, doncs partint des del que ens mirem tots, que és que quants cavalls de potència tens més, o perquè això serà una reacció immediata a l'accelerador. Però aquí s'han treballat moltes més coses, no només el fet de donar-li 100, 200, 300 cavalls més perquè corri més. S'han treballat moltes altres àrees, que és el que fa que el cotxe, tot i que estèticament s'assembla molt, però com a comportament sigui molt diferent.
545 newton-metres d'aparell motor, de 0 a 100 amb 5,6. Ens referíem a això.
Exactament. El parell, per mi, és el que, amb un cotxe elèctric, el que la gent sent amb un cotxe elèctric és que en el moment que pitges, prems l'accelerador, el cotxe surt disparat endavant, i això t'ho dona el parell que té, i 545 newtons ja és un parell que no fa molts anys el tenien els cotxes d'altes prestacions. Llavors tenir això en un elèctric fa que quan acceleres entre curva i curva o sortint d'un semàfor sentis aquesta patada a l'esquena que dius, hola, com corre això, no? És un dels canvis més grans que notes en el moment de moure't, però ja dic que n'hi ha altres, de canvis en el cotxe.
De fet, un Fórmula 1 accelera de 0 a 100 amb només 2 segons menys.
Bueno, sí, però hi arriba un moment que costa de notar, perquè a vegades que he provat cotxes que fan la barrera dels 2,5, entre els 2,5 i els 2, jo no et sé notar si estic accelerant de 0 a 100 amb 2,5 o amb 2. El que passa que el Fórmula 1, el 100 a 200 també el fa amb 2,5 o amb 2, sí, poc. Sí. Allà és on la gent diu, saps què, val més que aixequi l'accelerador, que potser això s'enlaira del terra.
Bateria de 79 kWh. Això és la mare dels ous, podríem dir, no? És el que ens permet aquestes possibilitats gairebé infinites gràcies a aquesta autonomia extesa que ens ofereix la versió BZ.
Sí, l'autonomia, quan parlo amb amics, el que la gent li preocupa molt a l'hora de passar-se un elèctric és precisament això, no? Però podré arribar a València? Si vaig a Madrid, què em passarà? És la por de l'autonomia del cotxe. En aquest cas s'ha millorat l'autonomia i també s'ha millorat, que no és menys important, el temps que et trigues a recarregar-la. Tenim càrregues de fins a 185 kWh. Això és molta energia que li pots ficar a la bateria. Això et permet, doncs, que si un dia et desplaces d'un lloc a l'altre, en el cas de que no t'arribi, perquè la bateria dona per fer, que ets, bueno, amb el cicle de WLTP pots fer 599 km, que són molts, amb un ús d'autopista, doncs això es redueix, en ciutat es manté, en funció del que fas, doncs, pots trobar-te més limitat, però amb la capacitat de càrrega que té aquesta bateria fa que amb una parada poc més del que trigues a ficar benzina en un cotxe normal ja recuperes gairebé el 80% d'aquesta bateria, que això és el que penso que té que donar aquesta tranquil·litat a la gent.
Tu ets pilot, tu vens del món de la competició, Cupra té aquest esperit competitiu, evidentment, i aquesta filosofia esport. Cupra està present actualment a la Fórmula E i amb anterioritat ha estat present també a l'Extreme E, que és una altra competició per vehicles elèctrics. Què de tots aquests mons trobem en un vehicle urbà, com és el Cupra Born BZ?
Exactament. No, ara mateix les tecnologies són una mica dispars perquè s'avança tan ràpid que no dona temps a posar-ho en sèrie. Però sí que hi ha moltes àrees que es treballen en paral·lel. A l'hora de...
Conceptes, no? Si més no.
Exacte. Conceptes com el que és la regeneració, el que és el fre. Doncs es treballa en competició, sempre es va un pas més, però al cap d'un temps vas escalant això i ho acabes portant a la sèrie, a l'hora de regenerar energia, a l'hora de buscar una miqueta el software per tenir estratègies d'aplicar aquesta potència el més efectiu possible. Doncs tot això ho acabes passant d'un lloc a l'altre. Les tecnologies de bateria que fas curses, doncs està clar que no portaràs la mateixa bateria perquè vendries un cotxe a un preu inassumible per tothom. Però sí que al cap d'un temps, doncs, bueno, quan això comença a ser democratitzar, fa que les bateries que portaven fa 4 anys a la Fórmula E doncs possiblement siguin les que es portaran ara amb els vehicles que surten ara al mercat.
Molta gent encara desconeix el vehicle elèctric, encara hi ha una manca d'informació. I clar, estem parlant d'un cotxe amb vocació esportiva i estem parlant d'un elèctric. Com traslladar aquests conceptes a la gent que no estigui encara familiaritzada amb les prestacions d'un vehicle elèctric?
Bueno, prestacions és el que hem comentat fa una estoneta. El que més notes és la sensació d'acceleració. En el moment que toques l'accelerador, el cotxe et surt disparat endavant. Això és el primer símptoma que dius... Caram, aquí hi ha sensacions que abans les tenies que viure amb cotxes molt més cars o de prestacions més altes. Però llavors el que podem intentar perquè la gent disfruti d'aquestes sensacions doncs és què passa quan entres en una corba, com regeneres l'energia a l'entrada a la corba, fer que la direcció sigui ràpida, els pesos és una obvietat perquè ho diu tothom, totes les marques ho diem, però van molt ben centrats i molt avall, això fa que la capacitat de pas per corba sigui alt, tot i que són cotxes que pesen bastant. La reactivitat de les suspensions també podem treballar amb elles. Hi ha moltes àrees que podem donar-li aquest caràcter, no perquè un cotxe sigui esportiu no té que fer soroll, ni pots donar el soroll, al final, si volguessis, podries falsejar-ho, cosa que crec que la gent, en realment, que tampoc ho acaba necessitant tant. Sí que hi ha algun purista o algun petrolhead que li agrada molt, però les noves generacions et demanen més aquestes sensacions de dir com accelera, com aconsegueixes frenar, el pas per curva que sigui prou bo, que dinàmicament puguis jugar amb l'electrònica. Avui en dia juguem amb l'electrònica i tenim el software, no només el DCC dels amortiguadors, sinó que hi ha un software que està gestionant com actuem amb els frens i si li volem donar un caràcter més subvirador o sobrevirador, electrònicament treballem amb això i és un dels canvis que també s'ha fet amb aquest cotxe, tot i que no ho he dit a la presentació, no? Uh-huh. Doncs tot això fa que les característiques del cotxe siguin molt més esportives que la versió que hi havia al mercat fins ara.
Amb les diferències entre la versió coneguda del Born i aquesta BZ no únicament són mecàniques, també hi ha elements estètics que diferencien un model de l'altre.
Sí, ahir és on et dic que ja, potser no és un model nou completament, però les llandes són diferents, els engrames són diferents, l'interior també canvia, portem uns cap bucket que són uns seients que ha sigut el primer cop que m'he involucrat en el desenvolupament d'un seient i clar, amb els cotxes de curses te'l fas amb unes espumes i allà quedes i queda perfecte. Quan hem anat a provar el cotxe un dia de test de seients, clar, proves una altra espuma, portes quatre cotxes amb quatre seients diferents, un que t'agafa més amunt, més avall, Després, amb els comentaris meus, clar, jo tinc 1,70 m i 70 quilos. Després puja darrere meu un alemany que fa 1,90 m i pesa 200 quilos. O una, i anem, tots hem d'anar donant les opinions i vas acotant, fins que arriba un punt que dius, va, doncs aquest ens agrada a tots. I que són feines que semblen una tonteria, perquè tu et compres el cotxe i t'assentes, i hi ha moltes hores i molt desenvolupament que, bueno, és el que, bueno, fa que siguis, que et sentis orgullós de dir, ostres, pues jo aquí he tingut que pensar una mica, encertadament o no, però he tingut que pensar per fer coses.
I quin pare no està orgullós dels seus fills? Jordi, moltes gràcies. Enhorabona per la manera que heu educat aquest Cupra Born BZ.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Hi ha exparelles, examics, exgrups favorits i fins i tot exequips de futbol. I després hi ha el Seat Ibiza, que porta amb tu tota la vida.
I més que portarà, perquè ara l'estrenes fins amb 10 anys de garantia. Seat Ibiza, 40 anys i els que ens queden. Tan nostre, tan Seat.
SIM, la marca con la gama de scooters más amplia del mercado, la mejor relación calidad-precio y un excelente servicio postventa, te trae ahora esta promoción imbatible. Llévate tu scooter SIM de 125 centímetros cúbicos desde 2.299 € con seguro gratis y 5 años de garantía sin coste añadido. Solo hasta final de mes, no lo dejes escapar. Encuentra tu concesionario más cercano en sim.com.es y estrena scooter. SIM, la elección inteligente.
Però mira que bé posen la crema als petits i mira tu com corren amb sorra entre els dits. Corren i corren i salten molt contents.
Nadal és a l'estiu. És millor avançar el Black Friday. A Hyundai només aquest mes gaudeix de condicions úniques en tota la gamma. A Hyundai el Black Friday és ara. Hyundai.
El disseny radical i futurista, el motor CP2 de 690 centímetres cúbics de gran part, la versatilitat, la lleugeresa, el control en la conducció, fan de la MT-07 una icona. Yamaha MT-07 revoluciona les teves pulsacions des de 6.499 €. Disponible en versió limitada per a llicència A2. Supercondicions especials en el teu concessionari oficial Yamaha.
Clínica Dental MacGyver. En què el puc servir?
Hola, volia una cita per demà.
I tant, a les 11 li va bé?
Tinc pàdel.
12?
Gimnàs.
1?
Dinar.
5?
Hi ha gent que té FOMO, sí, o aquesta por de perdre's alguna cosa. Hi ha gent que té un Volkswagen Taigo i no es perd res. Per alguna cosa és un SUV, alhora que un coupé. Condueix-lo ara des de 21.700 €, subjecte a finançament. Consulta les condicions a Volkswagen.es.
De matinada obriu?
Volkswagen.
A tot risc.
Fa pocs dies, el portal cotxes.net ha tret un estudi on diu que viatjar per carretera fins al lloc de destinació de vacances és l'opció favorita per 9 de cada 10 enquestats. És a dir, un 92% de les persones que van respondre a l'enquesta de cotxes.net han reconegut que utilitzaran el cotxe pels seus desplaçaments per carretera, deixant tan sols un 8% per altres mitjans de transport, com ara l'avió, el vaixell o el tren. Si agafem aquesta xifra i la comparem amb el mateix estudi de l'any passat, veurem que la utilització del cotxe per desplaçaments vacacionals ha crescut 11 punts en comparació amb el 2023. I atenció, perquè hi ha una altra dada també molt interessant, que diu que les autocaravanes i furgonetes camperitzades, que l'any passat van representar una mica més del 8% del total d'aquesta mobilitat per carretera, en aquesta ocasió cauen el 2% entre totes dues, entre autocaravanes i furgonetes camperitzades. I les motos signifiquen un 4% del total d'aquests desplaçaments amb mobilitat motoritzada per carretera que fèiem referència. Lògicament, tot això té una conseqüència. Com més mobilitat amb un sistema determinat, més gran són les dades de sinistralitat. I ho volem analitzar precisament amb el senyor Cristian Bardagí, director de l'àrea de mobilitat del RAC. Senyor Bardagí, gràcies per acompanyar-nos. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Les dades de sinistralitat a l'estiu es disparen, però clar, és conseqüència d'això, d'un increment també de la mobilitat, en aquest cas en cotxe.
Efectivament, no? Els períodes estivals de cada any coincideixen sempre amb un repunt de la mobilitat i això porta aparellat doncs, un increment també de la sinistralitat. I això és una constant que anem registrant any a any i que succeeix tal com comenta. Sí.
A Catalunya aquesta sinistralitat té un comportament diferent a altres indrets?
Bé, l'estacionalitat està marcada, diríem, a tot arreu igual, no? I les dades que comparem són per comunitats autònomes a Espanya, però sí que val la pena esmentar que és diferent, per exemple, el comportament de la sinistralitat en el que portem de 2024. No? En el conjunt d'Espanya, la sinistralitat mortal ha crescut de l'ordre, o està creixent per damunt del 5% respecte a l'any anterior, i en canvi a Catalunya estem, no, en una reducció de gairebé el 20% respecte a l'any anterior. Vull dir, més 5 a Espanya, menys 20 a Catalunya, doncs és diferencial i val la pena subratllar-ho. La sinistralitat a Catalunya està baixant.
I això que venim d'uns caps de setmana complicats en quant a accidents mortals a la carretera i complicats en quant a la mobilitat. Ho vam veure, per exemple, aquest passat cap de setmana en ocasió de l'operació de sortida pel pont de Sant Joan, però també amb la coincidència amb el Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Montmeló.
Efectivament, no? Han estat uns caps de setmana aquest de l'arrencada de la temporada estival de molt alta mobilitat i la cirereta del pastís doncs, ha estat el cap de setmana de Sant Joan amb aquesta coincidència, no? de la revetlla i tots els desplaçaments que implica la revetlla, sobretot a localitats costaneres i després aquesta coincidència amb el Gran Premi de Fórmula 1 que ha estat massiu, no? la quarta millor assistència de la sèrie històrica dels 30 anys del circuit de Montmeló, per tant, una mobilitat molt, molt acusada i, en canvi, bé, doncs, en aquest sentit ens hem de congratular que la sinistralitat ha estat molt reduïda i bueno, que lamenta una víctima mortal del dissabte 22 de juny, a la C26, antidesió, vull dir, res a veure amb la mobilitat del Gran Premi, però sí, molta mobilitat i bueno, la sinistralitat relativament continguda en la xarxa viària catalana.
Senyor Bardagí, lògicament, com més mobilitat, més sinistralitat, però és només una qüestió de proporcionalitat numèrica o hi ha factors que poden disparar o reduir aquesta sinistralitat?
En termes de seguretat viària, parlem de sistema segur, i aquest sistema segur té tres potes, el vehicle, la infraestructura, la carretera i l'usuari, que vol dir el conductor. Clar, el factor que es veu més alterat en temporada estival segurament sigui el conductor, no? El vehicle és el mateix vehicle, la carretera és la mateixa carretera, però és veritat que els usuaris, els conductors, bé, doncs, no? Alterem les nostres rutines i segurament aquí, no?, amb aquestes modificacions, doncs incorporem conductes de risc que en altres moments de l'any no ens permetem, no? I aquí el gran enemic del conductor doncs és l'excés de confiança sense cap mena de dubtes.
Per sobre de la velocitat?
Sí, en aquests desplaçaments estivals el patró més reconeixible és un sinistre a una carretera secundària prop de l'original destinació, és a dir, prop de casa, i té a veure doncs, això, amb una relaxació, no? amb alguna distracció, i aquí el mòbil és verí pur, amb algun accés, sigui no? de falta de son o com digui, les hores de major calor i vas, no? pues una mica agobiat de calor i, per tant, estàs més incòmode i, per suposat, no? els accessos vinculats a l'alcohol, que és una conducta social molt, molt estesa i que hauria d'estar completament, ser completament incompatible amb el volant.
Totalment d'acord. En canvi, clar, quan pensem i parlem de sinistralitat, doncs això, pensem en carreteres secundàries que, per mort de la seva infraestructura, tenen menys qualitat en termes de seguretat pels usuaris d'aquesta via. Però es dona el cas que algunes vies que teòricament han de ser més segures són especialment complicades, com per exemple ha passat, és veritat que la tendència s'està revertint amb la AP7 a 2023 i especialment 2022.
Exacte, el que dèiem, no? Els mesos de més mobilitat també són els mesos de més sinistralitat. I el mateix passa amb les vies, en termes absoluts. Les vies de més trànsit i la via de més trànsit de tota Catalunya doncs concentra més accidents. I, no? I diem, l'aixecament de les barreres de peatge de l'any 21 va portar bueno, una modificació de les rutines que deia mateix abans, no? I, ostres, i de sobte pues, van incorporar molts més camions a l'AP7 i de sobte tots plegats amb més apretats per l'AP7 i va semblar com que no estàvem acostumats a conduir en aquestes condicions a l'AP7. L'any 22 va ser molt dolent, el 23 una mica menys i el 24 està sent, bueno, no es pot dir bo perquè no, hi ha hagut una víctima mortal, però només una en el que portem d'any. I això és una reducció significativa de la sinistralitat mortal a l'AP7. Amb un asterisc, amb un paró. El paró és que baixen els accidents, no, de víctimes mortals, però es mantenen el nombre de ferits greus. Això parla de, no, menys velocitat de circulació, doncs els accidents tenen menys conseqüències lesives, la lesivitat baixa, bueno, es manté el nombre de ferits greus, que continua sent també, doncs, una situació molt... molt dolenta pels usuaris.
Escolti, al RAC vostès en saben molt d'això. Són referents en l'educació viària, tots coneixem el prestigi, la qualitat de l'ensenyament que es dona a través de les autoescoles del RAC. Vostès tenen una gran experiència i ens poden donar molts consells i recomanar-nos bones pràctiques a l'hora de conduir en situacions com les que ens venen ara a les setmanes d'estiu o el temps de vacances. Ja que estan per ajudar al RAC, ajudi'ns, donin uns quants consells.
Molt bé, doncs, abans del viatge, informació. No? Tots sabem ara, no?, que hi ha molts sistemes d'informació, d'accés a aquestes congestions, evitar les hores de més trànsit, perquè també són les més perilloses. Abans del viatge, també, una bona revisió del vehicle. Fem-ho, sempre fa mal, sempre costa, però portem el cotxe al taller, pneumàtics, bateria, oli, frens, amortidors. En aquesta època, aire condicionat i, per suposat, llums i intermitents. No? Controlar els consums, també, a veure, no?, el vehicle com funciona. Aquí no importa si el vehicle és de combustió elèctric, veure, no? si el normal funcionament del vehicle, un consum normal, doncs vol dir que el cotxe està en bones condicions per circular. Durant el viatge, evitar les hores de màxima calor, hidratar-se i alimentar-se, fer les pauses per a cada dues hores. Conduir amb el calçat adequat, que això és una de les coses que
s'ha
d'accés de confiança, no? L'estiu, xancletes, sandàlies, bueno, millor calçat tancat, ben subjectat als peus. Ulleres de sol, per evitar enlluernaments, per evitar aquest ressol tan molest, no, a les tardes, als vespres d'estiu. Molta, molta atenció als trajectes curts, que aquí és on es paga més car, l'accés de confiança. Ojo a les distraccions, volum de la música, finestretes, el seient al darrere, per suposat el mòbil. Fes el cinturó de seguretat, això, no? No percebut, s'ha deixat de repetir. Moltes víctimes mortals s'identifica que estaven circulant sense el cinturó de seguretat. Això i l'ús de l'alcohol són dues coses que no ens havíem de permetre. No? I un cinturó i no alcohol al volant, especialment a l'estiu, haurien de ser dos consells durant el viatge que tothom tingui molt, molt incorporat. I bé, i respectar la velocitat, no? Els límits estan posats per alguna cosa, i respectar aquests límits doncs, ens evita també ensurts i sobretot que les conseqüències de les errades siguin més greus de les desitjades.
Uns consells molt valuosos, perquè sobretot arriben de qui en sap més de seguretat viària, com és el RAC. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, senyor Bardagí, i sobretot gràcies per aquests consells que ens ha proporcionat.
A vosaltres, molt bon dia.
Renault.
Con Renault Austral, volvamos a hablar del motor. Motor E-Tech Full Hybrid de 200 caballos de potencia o 146 kilovatios, hasta un 80% del tiempo de conducción eléctrica en ciudad y hasta 1.100 kilómetros de autonomía. Probablemente el motor más eficiente de su categoría. Más información en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de Cataluña.
SIM, la marca con la gama de scooters más amplia del mercado. La mejor relación calidad-precio y un excelente servicio postventa te trae ahora esta promoción imbatible. Llévate tu scooter SIM de 125 centímetros cúbicos desde 2.299 euros con seguro gratis y 5 años de garantía sin coste añadido. Solo hasta final de mes. No lo dejes escapar. Encuentra tu concesionario más cercano en sim.com.es y estrena scooter. SIM, la elección inteligente.
Aquella veu interior que quan veus un lleó que s'ha escapat et diu...
Corre!
Que quan veus a venir un cop de pilota al cap et diu...
Aparta't!
És la mateixa veu que fa temps que et diu...
Tiroc, tiroc, tiroc...
A vegades ens hem de deixar portar per l'instint. Fes cas de la teva veu interior i condueix un Volkswagen Tiroc des de 23.900 euros. Subjecte a finançament. Consulta les condicions a Volkswagen.es.
Volkswagen.
Un motor que treballa.
En els darrers anys han aparegut cada vegada més models de motos elèctriques i les seves vendes han anat augmentant progressivament. Actualment, això suposa gairebé el 7% del total de mercat de motos i el 32% dels ciclomotors venuts en l'actualitat són elèctrics. En algunes grans ciutats, com Barcelona, hi ha empreses que han posat en marxa sistemes de lloguer per hores de motos elèctriques. És el cas, per exemple, d'Acciona a la ciutat de Barcelona, per la qual cosa cada vegada estem més familiaritzats amb la circulació de motos que ja no fan soroll, que no fan fum, motos elèctriques. Això sembla que no ho té gaire clar el senyor Álvaro Fernández, secretari general de Mobilitat Sostenible, entitat que pertany al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible i que recentment ha fet unes declaracions en les quals diu que a Espanya les motos elèctriques que hi ha en circulació són vehicles de baixa qualitat. Ha fet aquestes declaracions com a argument comparatiu per promoure la venda de bicicletes elèctriques. Vehicles també molt interessants, evidentment, però que a nivell de desenvolupament industrial i tecnològic tenen poc a veure amb l'esforç que els fabricants estan fent en l'actualitat per produir unes motos elèctriques amb més virtuts, cada vegada més virtuts, sobretot si les comparem amb les motos amb motor tèrmic. Volem parlar precisament dels avantatges de portar una moto elèctrica comparada amb una moto amb motor de combustió i per això tot seguit convidem el senyor Juan Montilla. Ell és el director de màrqueting de Silence Espanya. Senyor Montilla, gràcies per acompanyar-nos. Bon dia i benvingut al Fórmula Marca.
Buen día. Gracias por la invitación.
Juan, ¿qué le parecen estas declaraciones que Anesdor ya se ha apresurado en exigir una rectificación por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, por lo que evidentemente de desafortunadas tienen, pero sobre todo por la evidencia que ponen de manifiesto del desconocimiento del esfuerzo que hay detrás de marcas como Silence en producir productos de una calidad incuestionable?
Sí, bueno, en principio Silence es una marca de vehículos eléctricos que son una alternativa evidentemente clara para sustituir a los vehículos de combustión que, bueno, tanto impacto causan, ¿no? En lo que resulta en combustión, también para el cliente particular en ahorros y beneficios que a mediano plazo pues se ven muy claramente.
Para resumir, Juan, ¿cuáles son las ventajas de una moto eléctrica comparada con una impulsada por un motor convencional, por un motor de combustión interna?
Sí, bueno, en principio está claro de que todos los beneficios que se obtienen a nivel de contaminación y ruido son una ventaja clara. Pero en los últimos años, pues, a medida que se va desarrollando y se van mejorando las tecnologías, tanto de baterías como de formas de carga de batería, y en nuestro caso un sistema único y sin comparación como es el intercambio de batería en nuestros battery station, cada vez hay mayores beneficios. Tanto así que este año pues nosotros hemos tomado la iniciativa de prácticamente estar mucho mejor que un motor de combustión, claramente. Si podemos llevarlo al cliente final, lo que en realidad son beneficios en ahorro, adicionalmente a lo que ya hemos hablado en lo que es contaminación y ruido, ahorros en lo que se invierte para tener combustibles, pues son meramente claros. La energía eléctrica es mucho más barata que combustible fósil, es el primer punto, uh-huh. Y vemos claramente un beneficio de ahorro aproximadamente entre 300 y 400 euros al año.
¿Al año?
En ahorro, sí, sí, hacemos una media de 10.000 kilómetros de recorrido en un año, ¿no? Entonces, si hablamos en ese sentido, prácticamente la diferencia que podemos conseguir entre una moto eléctrica y una moto de combustión, esa uh-huh. diferencia de precios que la hay actualmente en el mercado, pues en unos 3 años, 4 años y medio, pues tienes prácticamente un retorno de la inversión.
Aquí habría que añadirle, señor Montilla, otro tipo de beneficios económicos, como es, por ejemplo, la bonificación por el impuesto de vehículos de tracción mecánica o también el menor coste de mantenimiento del que ustedes hacen gala siempre en el momento de promover sus vehículos.
Sí, en el primer impacto que se ve directamente relacionado en la cartera del consumidor es este, ¿no? Es el mensual, el de ir todos los meses a poner combustible fósil en una gasolinera versus lo que en realidad inviertes poniendo la energía alternativa o energía eléctrica a nuestras baterías, ¿no? El segundo lo ves cada año, ¿no? Como comentas tú, es todo lo que sea el tema de impuesto de circulación y bueno, el bajo mantenimiento, porque todo lo que son consumibles en cambio de aceite, pastillas, porque muchos de los vehículos tienen freno regenerativo, pues eso se reduce prácticamente a entre un 10 y un 15% de lo que en realidad sería en consumibles en un motor de combustión. Pero adicionalmente a esto, también nosotros hemos impulsado este año una propuesta donde hemos llevado prácticamente el precio de la moto de una scooter de la S01 al mismo precio de de una moto de combustión. El precio promedio, para que tengas una idea, el precio promedio de la moto scooter 125 en el mercado español está alrededor de unos 3.500, 3.600 euros. Uh-huh. Nosotros tenemos una propuesta comercial con la S01 este año por debajo de ese precio promedio, 3.200, lo que ya ni siquiera al tercer año ya es un retorno de inversión en una moto eléctrica, sino que ya lo llevamos al año cero. Prácticamente compras una moto eléctrica al mismo precio de una moto de combustión
y se autofinancia.
Sí, se autofinancia y adicionalmente incluimos 3 años de energía incluida, que no tienes que pagar energía si haces intercambio de batería en nuestros battery station, que tenemos más de 100 battery station en toda España. Entonces, el ahorro de los 400 prácticamente lo vives ya desde el momento cero que compras la moto, porque tienes vía libre, por decirlo así, en nuestro battery station con intercambio de batería y te damos aproximadamente 500 kilómetros gratis de energía en esa batería para recorrerlos mensualmente.
Juan Montilla, una entidad tan independiente como es la OCU, la Asociación de Consumidores de España, ha publicado recientemente un estudio donde pone negro sobre blanco esas ventajas y compara el ahorro de conducir una Silence en comparación con el modelo que lidera el segmento de las 125 de combustión del mercado nacional.
Sí, es correcto. Y fíjate que en ese comparativo que hace la OCU, que es acertado, muy acertado, el precio que sale es el comparativo al precio que cerramos el año pasado. Pero tomando en cuenta nuevamente una reducción del precio que hemos hecho este año, de casi, con respecto a ese precio que estaba allí, de casi un 40% en reducción de precio, y adicionalmente entregamos energía gratuita bajo el modelo de suscripción durante 3 años para el usuario final. Uh-huh. Prácticamente, como te comenté, la comparativa de que al cuarto, quinto año ya tienes un retorno de la inversión, nosotros prácticamente la ponemos desde el año cero, porque estamos por debajo de ese precio de la moto más vendida de combustión en España. Y segundo punto, te damos 3 años de energía, la cual no tienes que pagar cargando la batería, haciendo swapping o intercambio de batería en nuestros battery station. Entonces, esa comparativa ya hoy en día la llevamos a cero en tiempo real. Y eso sin contar todos los beneficios que se obtienen adicionalmente con el plan MOVES.
Claro,
o sea,
claro.
Sobre esto cae el beneficio de la reducción del plan MOVES, que puede ir hasta 1.100 euros con achatarramiento de moto anterior, ¿no?, que se tiene.
Un rigor absolut, el d'aquest estudi comparatiu de la revista de l'OCU, en la qual només discrepem amb un aspecte. Diu, el temps de càrrega és més llarg amb una moto elèctrica que no pas el proveïment de gasolina amb una moto amb motor de combustió interna. Si ens referim al cas de Silence amb el swapping, com deia a Juan Montilla, aquest intercanvi de bateries, això queda absolutament desmantellat, aquest argument, perquè el canvi és pràcticament instantani, més ràpid fins i tot que un pit stop de Fórmula 1. Juan Montilla, director de màrqueting de Silence Espanya, gràcies per acompanyar-nos i sobretot gràcies per fer-nos entenedors els avantatges d'una moto elèctrica en comparació amb un scooter amb motor de combustió interna. Gràcies i que tinguis bon dia.
Muchas gracias.
Però mira que bé posen la crema als petits i mira tu com corren amb sorra entre els dits. Corren i salten molt contents.
Nadales a l'estiu. És millor avançar el Black Friday. A Hyundai, només aquest mes gaudeix de condicions úniques en tota la gamma. A Hyundai, el Black Friday és ara. Hyundai.
Prepárate para atraer todas las miradas con la nueva Kawasaki Z500. Ahora ya puedes reservar la tuya desde 6.250 euros. Descúbrela en kawasaki.es.
Renault.
Con Renault Austral, volvamos a hablar del motor. Motor E-Tech Full Hybrid de 200 caballos de potencia o 146 kilovatios. Hasta un 80% del tiempo de conducción eléctrica en ciudad. Y hasta 1.100 kilómetros de autonomía. Probablemente el motor más eficiente de su categoría. Más información en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de Cataluña.
T'agraden els cotxes? Doncs entra a soloauto.net. Les novetats del mercat, les millors ofertes, el món de la competició, les últimes tecnologies, les opinions més independents i els millors analistes del món de les quatre rodes a www.soloauto.net. Si vols saber-ho tot sobre el món de l'automòbil i la mobilitat, el teu web és soloauto.net.
I fins aquí el programa d'avui. Tornem dilluns vinent al nostre horari habitual, 7:45 de la tarda, per parlar-vos, entre d'altres temes, dels grans premis de Gran Bretanya de Fórmula 1 i d'Alemanya de MotoGP. Fins aleshores, adeu-siau!